El del Castillo, Adriana Alías, i des de l'escala, en Gerard Marín, que ha completat en dues ocasions la Barcelona World Race. Des de l'escala parlarem també de llibres infantils amb la nostra col·laboradora i juguetera Jordina Costa. El preu del peix, sabrem com ha anat avui a la subhasta d'Arenys. En l'apartat de cultura, Pirates i Corsaris a l'Empordà, un llibre de Gabriel Martín, que serà amb nosaltres. I en l'apartat d'esports, natació en aigües obertes, amb Maria Rossell, de Vies Braves, Dani Serra, de Radical Swim, i Jaume Garcia, del Club Natació Vilanova. Ara continua, doncs, la programació. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano.
En breu, tots els municipis que no disposin de policia local, i a Catalunya no són pocs, podran instal·lar, per qüestions de seguretat, càmeres de videovigilància. Aquest era un servei que només quedava restringit bàsicament a les poblacions on hi havia policia local, perquè eren precisament les policies locals les que s'encarregaven de la gestió d'aquestes imatges. Doncs bé, el Departament d'Interior facilitarà als municipis que no disposin de policia local la possibilitat de tenir aquest sistema de videovigilància. En volem parlar, sobretot conscients de la importància que aquest anunci té per molts municipis del nostre país. Per això saludem a aquesta hora de la tarda el senyor Josep Maria Ferreres, que és subdirector general de Seguretat Interior. Senyor Jordi Ferreres, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I ben trobats. Aquesta instal·lació, això sí, anirà a càrrec dels municipis, anirà a càrrec dels ajuntaments, en aquest cas.
El cost de la instal·lació i del manteniment va a càrrec de l'Ajuntament de Castellcir, efectivament.
Quina és la novetat? La novetat és que fins ara només podien fer-ho els municipis amb policia local i ara s'amplia el ventall, no?
Sí, estem parlant de dispositius de videovigilància policial i que, per tant, quan es tracta de preservar la seguretat ciutadana, aquests dispositius només poden ser gestionats per cossos policials. Aquesta possibilitat, per tant, quedava tallada per aquells municipis que no disposaven d'un cos de cos de policia local. La novetat que representa aquesta iniciativa és que a partir d'ara aquests municipis, tot i no disposar de cos de policia local, podran disposar, valgui la redundància, d'aquests dispositius de videovigilància que seran gestionats pel cos de Mossos d'Esquadra.
Això sí, abans de la instal·lació, aquests dispositius hauran de ser validats per la Comissió de Controls dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya.
Efectivament. Aquesta comissió és la que es ve encarregant d'examinar les peticions d'autorització d'instal·lació de dispositius de videovigilància policial que li fan arribar tant als ajuntaments de Catalunya com la mateixa Direcció General de la Policia. Aquesta comissió s'encarrega de valorar si existeix la necessitat d'instal·lar aquests dispositius des del punt de vista de la seguretat ciutadana i si aquests dispositius són proporcionats i són idonis per exercir aquesta funció. Emet un informe que pot ser favorable o desfavorable, ja que a partir d'aquest informe la Direcció General d'Administració de Seguretat del Departament d'Interior és qui resol autoritzar la instal·lació d'aquests dispositius.
Un cop instal·lats, diguéssim, són per sempre, no són només per aquell moment puntual de necessitat, sinó són per indefinidament, o no?
No exactament. Els dispositius s'han de renovar anualment. És a dir, cada any s'ha de justificar l'existència, la permanència dels motius que van donar lloc a que s'instal·lessin en un primer moment.
A nivell ciutadà, el concepte, sempre que hi hagi necessitat de seguretat, com l'expliquem? Ho dic perquè la gent sempre té necessitat de seguretat. És a dir, sempre corres el risc de que et vinguin i et robin, de que et facin una malifeta. Per tant, aquesta necessitat de seguretat és permanent i existent sempre.
Els elements que s'utilitzen a l'hora de d'autoritzar la instal·lació dels que utilitza la mateixa comissió de control dels dispositius de videovigilància de Catalunya són, en principi, són elements objectivables. És a dir, no parlem de sensacions de seguretat per part de la ciutadania, sinó que el que es fa normalment quan es demana la instal·lació d'aquests dispositius és aportar una determinada informació. Una determinada informació que té a veure amb els propis dispositius, on estaran instal·lats, quin serà el seu radi d'acció, etcètera, etcètera, però que també té a veure amb les dades de, bueno, de delinqüència o amb el nombre d'infraccions, ja siguin penals o administratives greus, que s'hagin pogut cometre doncs, en aquella àrea determinada o en el terme municipal de què es tracti. És a partir de l'estudi d'aquests elements doncs, que la comissió valora la necessitat o no de la instal·lació d'aquests dispositius. Sempre s'aporten estadístiques normalment referides a l'any immediatament anterior, que és la informació de què es disposa, aquella en la qual es vol demanar l'autorització dels dispositius.
El conveni que signin el municipi i l'Ajuntament amb el Departament d'Interior tindrà una vigència en principi de 4 anys
sí.
I en tot cas serà prorrogable si així es considera oportú.
Sí, efectivament. Els 4 anys és la vigència que marca la llei pels convenis que subscriuen les administracions públiques.
I a partir de quan es poden començar a demanar aquests dispositius de videovigilància?
Bueno, jo crec que es podran començar a demanar ben aviat. Només caldrà doncs, que els ajuntaments que estiguin interessats doncs, traslladin aquest interès o aquesta necessitat al Departament d'Interior, que es posin en contacte totes dues administracions, la municipal i el Departament d'Interior, i començar doncs, el que és la tramitació d'aquest conveni.
Doncs suposo que, vist el context en el que vivim, seran moltes les peticions que els hi arribaran, em sembla.
A data d'avui jo no sabria anunciar de quin nombre de peticions estem parlant, però és més que probable que siguin unes quantes, efectivament.
Senyor Ferreres, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, per haver-ho explicat, i en tot cas tindrem oportunitat d'anar veient com evoluciona, com s'implanta, si és que finalment s'implanta en molts jocs aquestes videocàmeres i quins acords van arribant en cada un dels ajuntaments. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
A reveure. Molt bona
tarda.
Adéu. És subdirector general de Seguretat i Interior, senyor Jordi Ferreres.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb...
Cristina Bartomeu. Qualsevol festa o celebració al Delta acaba encara avui amb un dolç com són les paracotes. El seu nom ve perquè abans es deien per quan acabaven les ballades de jota. Para-jota, paracota. Bueno, qui ho entengui. En tot cas, avui fem aquest postre.
Bona tarda.
Bona tarda.
Avui vos presento la recepta de paracotes. Ingredients. 1 quilo de farina. 1/4 de sucre, 2 ous, 1/4 de figues seques, 1 llima ratllada, 1 copa d'anís i 1 got de graciosa. Al Delta, quan vols berenar o tens algun compromís de portar algun postre o tens invitats, un postre que es disfruta molt menjant són les paracotes. En quant podem fer les rellenes amb figa seca, xocolata, plàtan, etc. Posem la farina en un bol, la llima ratllada, el sucre, l'anís, els ous i la graciosa. Fins que quede una massa no molt espessa. Tot mesclat i amb una paella amb oli que necessitarem. Agafem la cullera i amb un trosset d'espiga seca a la cullera posem la massa i ho fregim amb abundant oli. I quan les traiem en calent posem una mica de sucre pel damunt o també mel. Veureu que bones són i com les mengen els teus invitats. Espero que us agradi.
Segueix la llum del far.
Probablement per molts navegants i navegantes, un dels objectius de la seva etapa com a mariners és la de fer la volta al món. De fet, ens sentim a parlar de l'Atlàntic, creuar el Pacífic, l'estret, el canal de Panamà, el Cabo de Hornos, no? El Cap d'Hornos, Austràlia. Bé, seguir, resseguir la costa o no, i en definitiva circumnavegar el planeta Terra. Hi ha gent que ho ha fet, i fins i tot dues i tres vegades. Avui volem parlar de fer la volta al món i, sobretot, d'emprendre aquest tipus d'aventures, com són, com és el món vist des del mar, com es viu aquest tipus de proposta. Volem mirar-nos-ho des de diferents perfils i avui sembla que podrem fer-ho. Cristina Cantal, mirem algun perfil, no?
Doncs mira, des de l'escala parlem amb una persona que va començar de ben petit a navegar, que va ser guanyador del Campionat del Món en classe Europa el 2012 i que, com bé deies, ha finalitzat dues edicions de la Barcelona World Race, la darrera ocupant la tercera posició al costat de l'Anna Corbella. Saludem en Gerard Marín.
Gerard, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bé, molt bé. Una mica a terra, una mica avorrit, però bé.
Mira, això és el que t'anava a preguntar jo ara. Jo suposo que una persona que porta navegant des de petit i que, a més, havent navegat els mars que ha navegat, estar més d'una setmana al mateix lloc deu ser entrar en la rutina.
Bueno, al final, sí, porto ja... No, una setmana potser és exagerar, però sí que al final hi ha un moment que et poses a somiar, a tornar a navegar i ganes on falten, no? El que passa que va, no sempre és possible, són coses que han de quadrar moltes coses i quan passes a aprofitar, però també s'ha de tenir paciència.
Tu has fet dues voltes al món participant a la Barcelona World Race. Per tant, has fet dues voltes al món corrent. És a dir, no per entendre'ns gaudint-les, que suposo que sí, ara m'ho explicaràs, però d'alguna manera intentant fer-les el més ràpid possible, no?
Sí, exacte. Això, al final, la Barcelona World Race és una competició, és una regata que es fa a format a dos, amb imoques, que són barcos de 18 metres, amb quals són barcos grans, però que són barcos que no tenen cap comoditat, no? Tenen un llit sense matalàs, no hi ha lavabo i cuinar amb un càmping gas. Llavors, està clar que el pes és important perquè les condicions siguin ràpides i gaudim d'això, no? De velocitat i d'intentar atrapar o que no t'atrapin els adversaris. De tota la resta, doncs, hi ha altres formats per poder fer una volta al món i disfrutar-la, no?
Parlem de l'embarcació, i ho dic perquè tindrem oportunitat, i de fet en parlem, també amb gent que la farà en plan tranquil, però vosaltres no. Aquestes embarcacions és el més incòmode que hi ha, són embarcacions pensades per córrer, és com si féssim un viatge llarg amb un cotxe de carreres, és a dir, seients durs i tal, i malgrat això us hi passeu 112 dies. En el teu cas veu estar 112 dies, en una de les voltes.
Sí, al final, a veure, tot t'acostumes, no? Tu pensa que aquí la volta al món són molts dies i totes condicions de tot tipus. Sortim del Mediterrani, passem per l'Atlàntic Nord, al Sud, a l'Índic, al Pacífic, i llavors anem canviant molt de paradigma i et vas acostumant, no? Pensa que primer vas cap al bon temps, surts d'aquí l'hivern i vas cap al bon temps, i és agradable, que vas a després, un cop passes l'Equador i Santa Helena ja comença a trobar el mar del Sud, que comença a fer molta fred. Però tot això no et tiren allà amb un helicòpter i et trobes un temporal i onades a 8 metres, no? Sinó que tot això és gradual i a coses es va acostumant. Llavors, en aquest sentit, bueno, hi ha una adaptació i si, clar, amb aquests barcos que són bastant austers, doncs, bueno, que passa que al final la il·lusió de la regata pot amb moltes coses, no?
Expliquem que vosaltres, de fet, cerqueu sempre vents que us facin navegar ràpid. Per tant, allò de anem a intentar trobar el bon temps, en cap cas està en els vostres plans. Teniu un recorregut, que uns checkpoints per on heu de passar, però sempre intenteu trobar precisament aquell cop de vent, aquell mar que us impulsi.
Sí, no, aquí tot això està molt estudiat, no? Al final, el barco té unes polars, que les polars són la velocitat que pot adquirir el barco amb cada rumb i cada angle de vent, vale? I llavors tenim uns programes que nosaltres cada dia ens baixem dos cops a meteorologia, més o menys, cada 12 hores baixem un parter meteorològic, i potser al dematí fem un parter d'una setmana, i a la tarda només fem una revisió, un parter més curt, no? Al final, nosaltres tenim internet a bord, i baixem, el que passa que, clar, és una cosa bastant cara, i llavors optimitzem una mica. Però amb aquests partes tenim un programa que interpolem els mapes de vent amb les polars del barco, i el programa en diu La Ruta Òptima, no? I a partir d'aquí nosaltres doncs, treballem a aquest recorregut en funció de si no només del vent que ens trobarem, sinó que com serà el mar, perquè al final a vegades pots tenir molt de vent, però si el mar és creuat no pots aplicar tota la velocitat del barco, perquè al final regata, el barco és delicat i podries acabar trencant. Llavors has de discernir de si fa molt de vent, doncs, encara que el model numèric et diria que vas més ràpid, a la pràctica saps que no, no? Llavors una mica tot això també s'ha de gestionar i creure't el model, perquè a vegades el model et dirà que hi ha unes coses, però potser potser no te pots creure del tot i al final arriscat, a vegades pots fer-ho i a vegades no.
Vosaltres feu la volta al món sense escales, és a dir, sortiu, si feu escales, malament rai, és a dir, si us pareu a algun lloc, vol dir que ha hagut avaria o que ha hagut trencament. Per tant, aquí la idea està en fer-la sense aturar-se en lloc. Per tant, us passeu 100 dies, més de 100 dies, veient bàsicament aigua, i ja està.
Sí, és clar. Al final, a veure, nosaltres, jo he fet les dues rades que he fet, la primera vaig tenir que parar a Wellington, Nova Zelanda, perquè tenia un problema de potabilitzadors, no podíem fer aigua, i la segona no vam parar, i al final és això, no? Sí que l'última, recordo, vam passar per Canàries, vam veure Canàries, Cap Verd, ja no, aquesta edició no la vaig veure, i de Cap Verd, la següent cosa que veus és Cap d'Hornos, al cap de dos mesos. Veiem molt poc a terra, no? El concepte és fàcil, no? Si pares, perds temps i perds de temps, no interessa, no? Al final de la competició, el primer que arriba és el que utilitza més del temps.
És diferent el món? És a dir, i ara t'he fet aquesta pregunta prèvia perquè tothom entengui en quin context has visitat tu la volta al món. És a dir, tu no has anat a fer turisme, tu no has baixat a terra, tu no has tingut l'oportunitat de... En la teva vida fora de les regates, probablement sí, en molts llocs, eh? Però vull dir, estem parlant en aquest context. Per tant, vosaltres us veu enfilar, vam començar a veure mar. Són diferents els mars, els colors, les salinitats, les temperatures, les corrents... És diferent o al final tot és el mateix?
Bueno, tot té una tonalitat de color bastant blavós, però és bastant diferent, sí que és molt diferent. Al final, quan, mira, per si fem per etapes, el que sortim del Mediterrani, que tots podem conèixer, a l'Atlàntic sí que és, bueno, té un grau bastant més intens, si vols tu, passes per Equador, perquè al final també és important que cada mar té la seva latitud, no? Llavors sí que tenim bon temps, bona temperatura, és dia molt llarg i brillant, però, per exemple, que comences a arribar a l'Índic, es comença a caputar el cel, és bastant grisós, tens onades molt més grans, és molt més fred, vull dir, sí que hi ha un canvi important, no? Llavors al Pacífic hi ha més nubositat i plogims, és una mica, cada zona té el seu i canvia bastant, és veritat. Llavors sí que és important que a vegades te vas enganyant amb el cap, no? Dius, al final, si tu planteges una volta al món de sortir a Barcelona i tornar a Barcelona, a vegades, si no és al final, és complicat. En canvi, si tu vas ficant objectius petits, que dius, mira, ara arriba el fred, però d'aquí poc trobaré no sé què, no? Llavors vas intentant, no?, enganyar la ment perquè sigui més ràpid tot això.
Amb 100 dies dona per moltes coses. Dona per sentir-se feliç, per veure que potser ens hem precipitat, dona per refredar-se i per posar-se malalt i per recuperar-se i per estar eufòric i per veure que allò no té futur. Com ho gestiones tot això en un entorn tan incòmode, tan petit, i ara parlarem del fet d'anar amb una companya, no? En aquest cas la darrera edició amb l'Anna Corbella, no? Com es gestiona tot això?
Bueno, jo crec que has de tenir molt clar el que vas a fer, no? I llavors sí que és veritat que les emocions en aquestes regates varien moltíssim, no? I varien en funció de molts factors, no? Clar, si tu la rata t'està anant bé i estàs avançant barcos o no t'estan atrapant i estàs en bona posició, doncs estàs en un moment estàs en tensió, estàs eufòric. El que passa és que, a vegades, per coses molt els sentiments estan a flor de pell. Llavors, per coses senzilles, com et canvia el party i semblava que aquell dia faria 350 milles i ne faig 290, doncs això ja potser dius, ostres, que algun dia avui no ha anat bé, no? I per coses d'aquestes et puc canviar el sentit anímic, però... Jo crec que una mica la clau és el que et deia abans, no? És marcar petits objectius, de dir, va, doncs ara surto de l'estat de Gibraltar, doncs el primer objectiu és les Illes Canàries. Després em marco un punt a l'Equador, perquè l'Equador també és un tema delicat.
Sí? Per què?
Aquí, bueno, l'Equador és una zona de molta inestabilitat de vents i llavors fa que puguis trobar... El part no es compleixen. Llavors el que passa és que els núvols canvien molt ràpid de posició i tens o zero vent, moltes pluges, o pot ser que estiguis encalmat dos dies i potser a 200 milles cap a l'est o cap a l'oest allà hi hagi vent, i és un tema molt complicat, eh? Vull dir, es diuen doldrums i és una zona de molta convecció i molta inestabilitat atmosfèrica, i llavors el que solem fer molts navegants és, com més a l'oest és més, la franja d'inestabilitat és més estreta, mm-hmm. i apostes més cap a evidentment, com més a l'oest vas, més millor, però el que vas més ràpid, llavors és un equilibri, no? Llavors és un dels punts delicats de la regata. Si tu arribes amb 5 barcos i jo em quedo calmat 3 dies i a l'altre no, potser ja allà em feu 200 milles i 200 milles recuperades és complicat.
És una experiència que recomanes, no, evidentment no fer-la amb velocitat, és a dir, amb cursa com l'heu fet vosaltres, però com l'està fent altra gent, per etapes, amb calma o d'una tacada, però anar-se parant els puestos, és una experiència donar la volta al món, realment? És com, diuen, córrer una marató o fer o pujar a l'Everest, per exemple? És una sensació tan plena?
Jo crec que sí, jo no el feia de volta al món per etapes i és una cosa que tinc pendent, no? O sigui, penso molt i quan trobi un forat a la meva vida, pues, l'encaminaré cap allà. El que passa és que crec que, bueno, és una experiència vital que jo recomanaria a tothom. Sí que, evidentment, té coses positives i coses negatives, no? Però sortir de la rutina diària d'una ciutat o d'un poble i anar-te'n, bueno, pues, a l'aventura. Tinc companys ara que just tinc dos amics amb barcos diferents que estan fent la volta al món. Una és en parella amb dos nens i clar, amb nens de 7-10 anys que estudien a distància. Crec que per aquests nanos serà una experiència que, bueno, no es pot pagar amb res més, no?
Gerard, avui ho deixem aquí. Quedem emplaçats. Hem de fer un dia una xerrada molt més àmplia, només de navegació, eh? És a dir, d'això, de vents, d'encalmades, d'aquestes coses. Demano que converteixi amb nosaltres aquesta experiència. Un dia que estiguis per aquí, quedem. Et sembla?
Sí, home, i tant.
Sí?
I tant, cap problema.
Doncs vinga, hem de fer un màster. Gerard Marín, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. I estem contactats, ja està. Ja tenim casat.
Molt bé, gràcies.
Cuida't, fins després. A reveure. Doncs estem parlant de donar la volta al món. Fixeu-vos, estem parlant de donar la volta al món, resseguint, no? És a dir, anant d'Europa cap a Amèrica, d'Amèrica a Austràlia, Austràlia a Àsia, i donar la volta al món, per entendre'ns, més o menys, que ho entenguem tots, en paral·lel a l'Equador. Però hi ha hagut alguns navegants que han circumnavegat el món anant de pol a pol, és a dir, del pol sud al pol nord i baixant novament cap a darrere i travessant els dos pols. És una de les aventures més bèsties que hi ha per fer amb navegació. De fet, a l'any 2006, Mike Horn, un d'aquests aventurers marítims, ho va intentar, i realment és d'aquelles voltes al món complexes i difícils. Però és una altra volta al món diferent. Nosaltres ara ens aturarem 3 minuts i quan tornem parlarem amb un senyor que és capità de la Marina Mercant, jubilat, té més de 70 anys, però que des de fa 40, des de casa seva, cada nit, ofereix informació i d'alguna manera vetlla per la gent que creu a l'Atlàntic. És un senyor que viu a Canàries, és un senyor canari, i que amb el seu programa, la rueda de navegación, intenta, doncs, això, informar-se, preguntar, oferir suport a tots aquells navegants que creuen l'Atlàntic. Us el vull presentar, és d'aquelles persones entranyables. Ho faig en 3 minuts.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecis. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Voleu conèixer un projecte educatiu diferent de tot el que heu vist fins ara?
Veniu a la jornada de Portes Obertes Montessori Palau Montgrí el diumenge 10 de febrer.
Una oportunitat única per veure com són les aules Montessori de 0 a 6 anys, els materials i les metodologies que promouen la iniciativa, l'autonomia i la creativitat.
El diumenge 10 de febrer us esperem a partir de 11:15 del matí i fins a 14:45 de la tarda. Per poder assistir-hi, cal fer la inscripció a montessoripalaumontgrí.com.
Dissabte 9 de febrer a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Per si no ens tornem a veure.
Decidit.
Per si no ens tornem a veure, un musical divertidíssim on les aparences i els enganys es barregen amb comèdia i amor. Dissabte 9 de febrer a 14:45 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Decidit.
Ràdio Arenys, aquí i amb tu.
Són 6:15 de la tarda. Quiero presentaros a Rafael del Castillo. Tiene 80 años, es capitán de la Marina Mercante, lleva 40, es decir, media vida, conectándose cada noche para, a través de la frecuencia de Radio Aficionado, emitir La Rueda de Navegantes, un espacio donde se pone en contacto con, precisamente eso, navegantes que están cruzando el Atlántico. Era cruzado, por cierto, el Atlántico, fue el primer canario en atravesar el Atlántico, lo hizo en 23 días, y entre otras cosas ha ayudado no solo a rescates, sino también a abrir nuevas vías de navegación. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes a ustedes y a todos los oyentes, encantado de escucharles.
¿Cuánta gente tenemos ahora mismo por cruzando el Atlántico y que usted controle?
Pues mira, ahora no hay nadie, porque normalmente el cruce del Atlántico los navegantes lo hacen en noviembre, después de la época de huracanes, y regresan como aves migratorias a partir de mayo. Por lo tanto, ahora están todos en el Caribe o algunos rumbo desde el canal de Panamá a la Polinesia Francesa.
¿Qué circunstancias, qué vivencias, qué casos ha tenido que lidiar usted desde la Rueda de Navegantes y desde su casa?
Bueno, sí, desde evitar un suicidio, el otro no lo pude evitar, se suicidó en Australia, pero uno sí lo pude evitar, qué sé yo, hasta sacar a rescatar a gente del mar que se había hundido. Eso a grandes rasgos, y bueno, y después pues ayuda a las familias, incluso ayuda a los navegantes que tienen averías o problemas en alta mar, que son poco expertos. Ha sido muy variada la ayuda prestada.
¿Qué peligros tiene el cruce del Atlántico?
No tiene ninguno. El problema es que hay gente que es experta y gente con más entusiasmo que sensatez que se echa al mar teniendo poca idea, o ninguna incluso a veces. Y lamentablemente, estos que no tienen ni idea les sale todo bien, porque parece que el ángel de la guarda se les posa en el palo y los va guiando, porque ha habido tíos que no tienen ni idea, pero si dicen ni idea, y se han echado a la mar y han llegado a América y han vuelto, pero no tener ni idea porque tienen un juguetito que se llama un GPS con instalado con un programa de navegación, como quien juega en casa con eso en el ordenador, y va poniendo el rumbo o el sitio al que quiere ella, el barco, pues lo lleva. O sea, es asombroso. Los disparates que yo he visto son asombrosos. Después, al que va preparado perfectamente en todo, le pasan todas las desgracias.
Ya, eso siempre lo verá igual, ¿eh? Al pobre que se lleva, bueno, que lleva hasta al centímetro. ¿Cómo se les ayuda? Es decir, claro, ahora me imagino yo que navegando por el Atlántico y tengo una circunstancia, tengo un problema, ¿cómo me ayuda usted desde su casa en Gran Canaria, en Las Palmas?
Pues depende del problema, si es un problema de tipo mecánico, o es un problema de vela, o es un problema de posición que no saben dónde están, pues según el tipo de problema hay una solución de emergencia para ese problema. Yo conozco el caso de uno que no tenía ni idea de motores ni de nada, se le paraba el motor y no sabía de qué era, y si se le paraba el motor pues se quedaba en medio del Atlántico y no sabía para dónde ir y no sabía resolver la situación y cosas así. Llamar a otro barco que estaba próximo y decirle, mira, acércate a tal situación, que ahí hay un novato que no tiene ni pajolera idea, y échale una mano para que lo sacas del barco o lo remolcas o le arreglas el problema, o sea, con otro compañero. A veces no existía el compañero próximo y con paciencia le iba explicando, me daba los síntomas y yo le daba las soluciones.
Ahora le explico, la pregunta es larga, pero verá por qué la hago largo. El gobierno del Nepal está hasta las narices de ir a rescatar montañeros al Everest, porque hay gente que va muy preparada y gente que no tiene ni el más mínimo de preparación. Y hace ya el año pasado empezó a restringir los permisos y a poner normas de, pues si usted no ha subido tantas montañas, o si usted no va equipado, o si usted tal, no le voy a dar permiso para que venga a nuestro país. Eso ha sido polémico y hay gente que no está de acuerdo. ¿Haría lo mismo en la navegación por el Atlántico? Es decir, no sé si dar permisos o no dar permisos, pero poner algún tipo de cortapisa, porque luego lo que dice el gobierno y lo que nos pasa en el Atlántico es que luego los que se juegan la vida son los de salvamento marítimo, los de los cuerpos y fuerzas especiales, que porque una familia o un tío o una persona no vaya bien equipado, luego son ellos los que tienen que ir a sacarlos del atolladero.
Bueno, hay unas normas de equipamiento en la Marina Deportiva y existen unos títulos también. Lo que pasa es que el que saca el título, el que aprende en una habitación a trazar rumbo y a situarse, después en el mar no es igual. Le falta experiencia, lo que dicen los artistas del teatro, le faltan tablas. Y la Marina Deportiva es un sitio donde la gente necesita experiencia. ¿Qué vela tengo que poner con determinado viento? ¿Qué rumbo debo de poner según el tiempo que hay o la meteorología que se prevé? Hay que tener tablas. Es una profesión, digamos, un deporte en que hay que tener conocimiento. Ahí exigen unas prácticas, pero son unas prácticas muy muy tenues, muy suaves, muy poquita cosa, y eso no es suficiente. Yo lo que he hecho de menos es que a esta gente que navega en el mundo de la vela, pues que haga un poco más de prácticas de vela, con buen tiempo, con mal tiempo, acompañado o solo, pero sí, hay mucho atrevimiento, esa es la expresión correcta. Mucho atrevido. La mayoría no es así, afortunadamente.
Le voy a presentar a alguien que está planteándose dar la vuelta al mundo y, por tanto, cruzar el Atlántico. Esto me lo resumía una colaboradora, una persona aficionada a la navegación, que decía que antes había muy poco título y mucho experto en navegación, y ahora hay mucho título y mucha y muy poca gente que tenga idea de lo que lleva entre manos. Yo creo que resume bastante lo que usted me decía.
Sí.
Iván, preséntanos.
Pues hace unos meses conocíamos la historia de Adriana Alias, quien juntamente con su marido lo dejó todo para marcharse a hacer la vuelta al mundo en velero. Hoy queremos saber dónde se encuentra y, en definitiva, cómo está siendo esta experiencia de hacer la vuelta al mundo. Por este motivo, saludamos a la navegante Adriana Alias.
Adriana Alias, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Estabas escuchando lo que nos contaba Rafael y tomando nota, supongo, ¿no?
Sí, sí, lo estaba escuchando, sí, sí, tanto. Es conocido.
¿Sí?
Sí, hombre, es alguien que a la que empiezas a navegar, y sobre todo si haces tu pretensión es cruzar el Atlántico, es alguien que enseguida lo escucha. O sea, es la voz, es como un ángel de la guarda, pero es él el ángel de la guarda cuando cruzas el Atlántico.
¿Teníais previsto contactar con él antes de cruzar o no? Como hace mucha gente de otro lado.
Sí, sí, sí. O sea, es una de las cosas que tenemos ahí en la lista de las cosas que se tienen que hacer antes de cruzar, hablar con él, evidentemente. No será ahora, sino en unos meses. Ahora no es momento de cruzar.
Explícale, Rafael, ¿qué consejos le podemos dar a una persona que está a punto de cruzar o que en unos meses quiere cruzar el Atlántico?
Pues que no escatime nada en seguridad, en balsas salvavidas, cohetes, bengalas, radiobalizas sobre todo, y prudencia, y mucha prudencia. Y la instalación de la radio, que la hagan bien, un profesional, porque yo he visto llegar a Las Palmas a un montón de gente que le han instalado la radio ahí en Barcelona, un tal Chispa, que le llaman el Chispa, que cuanto más mierda tiene en el mono de trabajo, la gente cree que sabe más, y es un ignorante que lo mismo se mete a arreglar un motor que a hacer una instalación. Y aquí, por ejemplo, pasó un navegante que dio la vuelta al mundo, muy famoso, que salió de Barcelona, no le funcionaba la potabilizadora, no le funcionaba la radio y no le funcionaba el generador eléctrico. Y aquí en Las Palmas hubo que revisárselo y arreglárselo todo, porque el hombre estaba más, como era un hombre muy sencillo, muy modesto, muy así, era un brillante ingeniero industrial superior y un gran violinista, pues había que sacarle las cosas y tirarle de la lengua para decir, a ver, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que te pasa, no? Y aquí afortunadamente se le arregló todo. Por eso hay muchos desaprensivos en los muelles deportivos que se meten a arreglar cosas ahí en Barcelona, y hago recalco que ahí en Barcelona, ¿sí? Que se meten en los yates a montar cosas y no tienen ni idea. Hombre, eso no hay derecho, no se dan cuenta que están jugando con la vida de un navegante. Las radios que han montado ahí en Barcelona, que no son profesionales de las casas instaladoras, sino amañados de esos que hay por los muelles deportivos, ¿no? Han tenido que ser rectificadas todas, absolutamente todas, en Las Palmas. Tienen que irse a una casa seria de prestigio y de solera en el mundo de las radiocomunicaciones. Y no el primer pringao que anda por el muelle ahí a salto de mata a ver si se lleva unos euros poniendo una antena que después ni es antena ni es nada.
O sea,
eso, desgraciadamente, ha pasado mucho, y lo recalco y lo puedo demostrar en Barcelona.
Y creo que no se los voy a pedir, ya se lo digo ahora, pero no se los voy a pedir ahora, luego fuera de antena ya veremos. Pero y creo que tiene hasta nombres, seguro.
Sí, bueno, vale. nombres no tengo. Si lo tuviera lo diría, a mí no me importa, porque la verdad tiene que prevalecer por encima de todo. No, uno que le llaman el Chispa, que anda por ahí, por los muelles deportivos de Barcelona, o andaba, yo no sé ya si vivirá o no, porque de esto hace muchos años, malas instalaciones. Y mira que yo he escrito en revistas náuticas como Skipper cómo hay que hacer una instalación de radio.
Yo me acuerdo, bueno, me acuerdo hace unos años, ahora que dices esto de las...
Eso me indignaba.
Claro, de las navegaciones que se hacen, que están previstas que salgan. Me acuerdo un barco que salía precisamente de aquí, de Arenche Mar, con la voluntad de dar la vuelta al mundo y que no pasó de Gran Canaria. Es decir, salió de Barcelona, se fue a Mallorca, bajó hasta Gran Canaria y allí se quedó el proyecto de dar la vuelta al mundo. ¿Hay muchos casos de estos?
Hay algunos. Yo conozco uno. Uno, por lo menos, ya nombre del barco, porque esto hace ya más de 30 años, de uno que recabó ayuda de todas las casas comerciales de Barcelona, que iba a dar la vuelta al mundo y tal, y uno le regaló la balsa salvavidas, otro la sodia, otro le regaló el motor, otro no sé qué, los víveres, tal y tal, y llegó a Gran Canaria y aquí vendió el barco, súper equipado.
Qué fuerte. Adriana, ¿qué piensa de lo que expliquemos? ¿Qué piensa de todo lo que explicamos, Adriana?
No, evidentemente que tiene toda la razón del mundo. Hay que, el mar es, hay que tratarlo con mucho respeto, porque en cualquier momento te puede dar un buen susto. Por suerte, si a mí me gusta la seguridad, creo que a mi marido el doble. Entonces, por ahí vamos tranquilos. Y es verdad que a veces hemos visto cada barco en algunos de los puertos que hemos estado y piensa, madre mía, esto cómo se mantiene a flote directamente, ¿no? Y bueno, y si además, no solo en este caso, que nosotros no ya no solo navegamos, sino que además es nuestra casa, nuestra manera de vivir, y le tenemos mucho respeto a mantener las cosas en buen estado. Algunas incluso las tenemos dobladas para que, por si acaso pasa alguna cosa, las tenemos dobladas. O sea que la seguridad es importante cuando estás en el mar, porque no sabes nunca lo que te puedes encontrar. Y sí, por desgracia, no todos los profesionales están a la altura de esto.
Pues, en todo caso, Adriana, que tiene previsto dar la vuelta al mundo dentro de unos... Y, bueno, cruzar el Atlántico dentro de unos meses, ya le digo, sí, que se va a poner en contacto con usted, ¿eh? ¿Que sí, Adriana?
Sí, sí, seguro. Estos meses ahora vamos a estar por el Mediterráneo, que vamos a... La idea es llegar hasta Grecia y volver, pasarnos unos meses por aquí. Y en el momento del cruce, a partir de noviembre, diciembre, pues bajar a Gran Canaria, seguramente antes, y para disfrutar un poco de las Islas Canarias. Y a partir de ahí, pues ya ponernos en contacto con Rafael, claro que sí, faltaría más.
Pues Rafa, más clientes, más gente que dependerá de ti. Ya verás tú qué bien esto.
¿Eh? Hombre, nadie es indispensable, necesario somos todos. ¿Comprende? Pero hay que tener un poco de cabeza, que la gente se juega la vida con una alegría creyendo que esto es como ir de Barcelona a Palma, ¿no?
Sí,
No, eso son palabras mayores. Es el Atlántico, es el Pacífico, es el Índico, donde hay piratas también y hay que ayudarlo, es de todo. Hay que tener mucho cuidado, no tampoco asustarse. Al mar hay que tenerle, y a lo que está en conexión con el mar hay que tenerle respeto. Miedo no, porque exacto, si no te quedas en casa, mejor.
Claro.
Pero respeto, exacto, sí. Esas son las palabras de respeto. O sea que sí. Un placer compartir contigo esta tertulia, Rafael.
¿Cómo se llama el barco de ustedes?
Dama de Mar.
¿Eh?
Dama de Mar.
Dama de Mar.
Dama de Mar.
Sí.
Ah, pues no lo había oído nunca el nombre, no me acuerdo.
No se preocupe.
Dígase,
Adriana.
Aparte de que hace poco digamos que hace poco que hemos empezado a la navegación y bueno, y le tuvimos que cambiar el nombre además.
Bueno, en todo caso, ajá, Adriana, muchísimas gracias por habernos atendido. Buena preparación y buen viaje a Grecia, que vaya muy bien.
Pues muchas gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo, chao.
Rafael, esta sí, noche a las 10 vuelves, ¿no? ¿Otra vez o no?
¿Vuelvo a dónde? A la radio.
Sí, claro. La,
sí,
la
sí, pero hay un fenómeno curioso. La propagación, que tú debes saber lo que es.
Uy. ¿Qué ha pasado? Se cortó la llamada. ¿Rafael? Se cortó la llamada. Se ha cortado absolutamente todo. Bueno, ahí, no sé por què estoy hablando castellano. Perdoneu, se'ns acaba de caure la trucada. No, se'ns ha penjat el Rafael. Mirem de localitzar-lo quan puguem. Fem una cosa, avancem continguts i, de fet, ens volem endinsar en el món dels llibres, amb la no? No podem tampoc entrar amb els... Doncs que divertit. Fem una aturada, res, 30 segons, tira un algo. Doncs mentre intentem recuperar i posar en ordre totes les coses, se'ns acaba de caure tota la xarxa telefònica, hi ha una qüestió que volíem parlar amb la Judit Castells i que des del Delta de l'Ebre volem que la Judit ens expliqui. I és que sembla que els llagostins de la Ràpita estan en un moment, o han passat un final d'any brutal, amb qualitat, amb quantitat i amb preu. És una notícia que avui ens comentava la Judit i que d'alguna manera ens ha cridat moltíssim l'atenció. Judit Castells, estàs per aquí, bona tarda.
Sí, bona tarda.
Explica'ns, què ha passat amb els... no amb els llagostins, no? Amb els llagostins, sí, amb els llagostins de la zona
sí,
de la Ràpita.
Sí, sí, sí.
És que em teníeu el cap menjat amb els escamarlans i jo me n'anava de bitxo. Què ha passat amb els llagostins, Judit?
Els llagostins. Que els pescadors de Sant Carles de la Ràpita va tenir el rècord de captura de llagostins amb gairebé 60 tones l'any passat, el 2018. Així ho ha confirmat el secretari de la Confraria Verge del Carme de Sant Carles de la Ràpita, Joan Balaguer, que assegura que durant l'any 2018 s'han pescat 20 tones més de llagostí que l'any 2017. Explica que els principals motius d'aquest augment han estat les condicions marítimes i meteorològiques.
Nosaltres el principal motiu que veiem com a generador d'aquest fort increment és que ha sigut un any de moltes aigües, de riuades dels rius, i llavors l'aportació de nutrients i de sediments que l'aigua dolça aporta al mar ha sigut fonamental perquè pugui haure aquest creixement de quantitat de llagostí.
Apunten des de la confraria que durant el mes de gener el nombre de captures s'està mantenint i que se n'han pescat moltes més que el mes de gener de l'any passat.
Nosaltres encantat que es poguéssim mantenir aquest nivell de captures de llagostí, perquè és un producte molt preuat, és el nostre producte estrella, i que hi hagués molt de llagostí significa que hi ha molt de producte de qualitat que podem aportar a les taules dels consumidors.
No descarten, per tant, batre un rècord de captures de llagostí aquest any 2019.
Doncs tant de bo el batin, aquest rècord de captures de llagostí. Els has pogut provar, tu, aquests dies, o no, els llagostins, Judit?
Bueno, jo és que no menjo, que sóc vegetariana.
Ah, molt bé. Sí. És una bona aportació al far, sí senyor. Gent que, parles de peixos, però que no els prova perquè s'alimenta d'altres... En aquest cas, només de vegetals.
Sí. Veurem. I llegums, altres coses, sí.
Però tu perds, ja t'ho dic ara, tu perds, el dels llagostins, ja. Jo sé, això és molt ideològic, però estan bons. Judit, que vagi molt bé. Moltes gràcies.
Vale,
cuida't.
Fins després,
a reveure.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local. El concurs del FAR.
Mira, Daniel Rodríguez, ja us sou dos de vegetarians. Tu també.
No. Ara em sap greu parlar d'aquest concurs perquè, per exemple, la Judit no hi pot participar. Pensaré el pròxim i pensaré que sigui més obert.
Escolta'm una cosa, un moment. Jo entenc les decisions de totes les persones. I, per tant, escolta'm, si ella ha decidit... I no només ella, no ens centrem en ella, i tota la gent que és vegetariana. Si s'han decidit això, endavant. Els que no ho hem decidit... doncs, escolta'm, en gaudim, i a qui li agradi, i qui no li agradi, doncs que no en gaudeixi, saps el que vull dir?
Bueno, no? Cadascú és lliure de menjar el que vulgui, no?
Sí, 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 sí. Amb lo bones que estan els
però
calamars...
Però lo del seu plat, el del costat, no el toquem, el que és el nostre plat.
Ah, no?
No fa ràbia, això, que t'agafin coses del teu plat? A mi una mica, ui, ho he de reconèixer.
Sí, sí, t'agafo... Ui, no, mira, i si és una... Vale, però l'última mossegada no es toca. És a dir...
No, la... aquesta no, aquesta no.
Clar, l'última mossegada, impossible, no es pot... És bastant. I ara hi ha coses que fan més ràbia. Per exemple, ja que estem en aquest camí de les ràbies, quan estàs per casa o estàs en algun lloc i preguntes, Daniel, on estàs? I tu respons, aquí, no el mataries? Perquè si sapiguessis on està aquí, no li faries la pregunta. Saps el que vull dir?
D'aquestes situacions domèstiques n'hi ha moltes, eh?
A mi, jo aquesta em soleva. On estàs? Aquí. I on és aquí? Saps? És d'aquelles coses que dius... Bueno, és igual. No ho podíem fer.
Bueno, podria ser qualsevol de les direccions en 360 graus.
Clar, clar.
Va, anem al concurs.
És absurdíssim. Sí, sí, digues.
Perquè la gent ara estarà dient que estan dient que no l'ha ajudat, no, els altres... Bueno, en fi, preguntem aquesta setmana al concurs del FAR, al Facebook, a Twitter, al FAR FM, si sou més de calamar, si sou més de polp/polp, o si sou més de sípia/sèpia. Comentaris que ja estan arribant al nostre Facebook amb respostes com, per exemple, i ja ho demanava, que ens diguessin la recepta, no que no sí. Ens diguin el producte i ja està. Mm. Per exemple, a mi m'agrada el calamar de totes les maneres, però ens diuen si és d'Arenys millor, ja? Per tant, mini punt per al calamar d'Arenys.
Sí, 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 calamarenys, sí.
Clar. Veurem què diuen els de Salou. Ens diuen també calamars de potera, important, més sí. Bons, amb trompetes de l'amor. També calamars farcit de la romana, amb ceba a la planxa, estofat amb patates i pèsols amb salsa de tomata. Vaja, aquí hi ha per a sucar i pa. Diu, no hi ha res com un bon polp fresquet i a la brasa. Sí. També ens diuen polp a la brasa amb allioli. Mm. I veig poca sèpia i l'única que veig és justament a la planxa.
Ostres, és que jo sóc molt de... Bueno, jo crec que jo vaig molt per aquí, eh? És a dir, una bona sèpia a la planxa, tombo i tombo, amb un oli d'oliva i una mica de... i un puntet de llet i julivert, escolta'm, i des de tantes històries, clar, ho fas així...
I tant.
Tomba, tomba i ja està. Escolta'm,
que també ens han dit que la sípia, si ho fem amb una mica d'arròs, també està bona, també. Eh? Si la trossegem per acompanyar amb l'arròs, digues.
No, ara m'has fet venir al cap, no té res a veure amb el concurs avui, però ara m'ha vingut al cap un arròs amb bacallà i carxofes.
Bueno, és una bona proposta, eh? No direm que no, eh?
Hi ha unes mongetetes blanques per allà.
I per cert, també s'està fent molt amb galeres, perquè com és temporada, doncs s'aprofita les galeres i utilitza les carxofes.
Molt bé. Escolta'm, què donem? Entre tota la gent que participava, què sortegem?
Doncs sortejarem divendres, prop de les 7 de la tarda, allà al final del programa, un menú doble per gaudir a les Veles Espai Gastronòmic, al seu menú gastronòmic, una autèntica delícia on tastareu productes de la mar, també de la terra, productes de quilòmetre zero. El restaurant està ubicat a l'organització Calafat a l'Ametlla de Mar, a unes fantàstiques instal·lacions per menjar bé, que sempre això agrada a tothom.
I tant.
Però aquí és igual, eh? Aquí tothom pot menjar, sense sí. Problema.
A més, tant se val que siguis vegetarià, vegà o crudífer, és
o
igual.
O carnívor.
Exacte. Total. O carnívor empadernit, saps? Tant se val. Allà sempre pots menjar bé. Doncs ja ho sabeu, al FAR FM ens feu arribar les vostres propostes, els vostres gustos, pop, calamar o sèpia. Pop, calamar o sèpia, polp, calamar o sèpia, com digueu. Aquí al FAR FM recollint les vostres propostes fins demà. Queden 24 hores. Gràcies, Daniel. Fins després.
Fins després i bon profit.
Igualment.
A jugar.
Vinga.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Llançada molt lluny un dard i fer diana. Llançar una pilota a l'aire i encistellar-la. Després disparar l'arpó i matar el peix gros. I
i aparèixer per casa teva amb un ram de sort. Idees que fossin claus per un pla perfecte. Barreges que es convertirien en receptes. Trobar sense buscar el que necessitava. No carregar mai res d'allò que em sobrava. I no haver envejat ningú, no haver desitjat.